A partir d'avui, cada dia compta. Si d'aquí a 2 mesos cap candidat aconsegueix els suports necessaris, hi haurà eleccions. Com estava previst, Alberto Núñez Feijóo s'ha quedat a 4 diputats de la presidència. Tot i així, assegura que el debat ha estat útil.
Ha valido la pena porque nos hemos retratado todos y porque existe, ha quedado demostrado una alternativa en España al modelo de chantajes y de concesiones a aquellos que no creen en nuestro país.
Esquerra i Junts afirmen que volen aconseguir el mateix, amnistia i independència, però es faria difícil deduir que comparteixen objectius escoltant el que s'ha declarat avui al Parlament. El portaveu de Junts, Albert Batet, ha arribat a dir això.
Només pot tenir sentit esgotar aquesta legislatura si hi ha un canvi de rumb. Doni un cop de timó o només li quedarà l'alternativa indefugible de convocar eleccions, president.
A l'Alt Karabakh es viuen hores crítiques, l'èxode de desenes de milers de ciutadans d'aquesta regió del Caucas. Fugen cap a Armènia després que l'Azerbaidjan, per la força, hagi aconseguit el control del territori. Donarem les claus per entendre el conflicte i connectarem amb la nostra enviada especial a la zona, Roser Oliver.
Catalunya nit.
De tant en tant apareixen personatges al Super 3 que marquen època. Poden ser un peluix, com el Mic, o de carn i ossos. El nou fenomen és el Titó.
Titó!
Titone!
Titó!
Titó!
Titone!
Soc
Sí, és aquí, al Catalunya Nit. De seguida l'entrevistarem i descobrirem una mica més qui hi ha darrere del Titó. Hi ha animals i plantes que són capaces de fer trucs de màgia. Atents a la secció de natura que us tenim preparada perquè us haureu de fregar els ulls i les orelles per creure-us el que us explicarem. El Titó, enamorat de la naturalesa, li encantarà. El que no passava per art de màgia és que màquines expenedores en diversos punts de Catalunya venguessin cannabis camuflat. Alguns consumidors sabien el que buscaven, però com a mínim hi ha un senyor gran que anava despistat.
Van fer una prova de drogues i va donar positiu en cannabis. I el senyor va dir, no, jo no mai m'he fumat, un porro, jo només he fumat això. I ens va mostrar la capseta que, de les que estem parlant, no?
I el Girona és líder de primera. Són les 10:03, ets a Catalunya Ràdio, jo de tu em quedaria.
Catalunya nit, amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Votos a favor del candidato, 172. Votos en contra del candidato, 178.
Alberto Núñez Feijóo ha fracassat en la primera votació de la seva investidura. S'ha quedat a 4 vots i no sembla que hi hagi d'haver canvis a la segona volta, que serà demà passat. Avui el Congrés ha reflectit el que ja va evidenciar les urnes del 23 de juliol, que el bloc de la dreta i l'extrema dreta no té prou majoria per governar. Però el PP es vol blindar i qualifica l'intent del seu líder de coherent i digne. Madrid, Paula Brujats.
Feijóo ha sortit perdedor, però...
Saldré con mi integridad política y personal intacta. Igualdad, libertad y dignidad. Nada más y muchas gracias.
Ha sortit ovacionat pels seus i ha venut la primera derrota com un acte de dignitat.
Este debate ha valido la pena. Nos hemos retratado todos. Señor Sánchez, ¿amnistía sí o no?
No voy a defender eso. Tengo principios, límites y palabras.
I ha transformat cada no en un motiu d'orgull.
No rebrà cap vot nostre.
És que vostè no pot governar.
Señor Feijóo, y Euskal Herria Bildu va a decir no rotundo.
Me preocuparía mucho que nos votase.
Tengo a mi alcance los votos para ser presidente del gobierno, pero no acepto pagar el precio que me piden para serlo.
Si es con nosotros o con Junts, debe empezar a contar descontando 33.
Els 33 de Vox. De res li han servit les crides al transfuguisme al PSOE, tot i que avui per un moment hi ha somiat...
Sánchez, Íñiguez, Herminio Rufino. Sí. No, perdón. Disculpe, he pronunciado mal su apellido. Sancho Íñiguez Herminio Rufino. No.
S'equivocava un diputat socialista, error corregit, derrota per Feijó, per ell.
El viernes tenemos que volver a votar y después veremos las votaciones.
Tota l'esperança posada divendres a una votació amb final anunciat.
I en divendres també hi pensa Pedro Sánchez. Sap que si es consuma el fracàs de Feijó al migdia, ja tindrà la via més lliure cap a la Moncloa. Des del PSOE no volen perdre el temps. La presidenta del Congrés, Francina Armengol, anirà el mateix divendres a la tarda a la Zarzuela per exposar els resultats al rei Felip VI i activar així la maquinària d'una nova investidura. Madrid, Jordi Brascó.
Des del PSOE ja donen per enterrades les opcions de Feijó.
Sale de aquí como llegó, como líder de la oposició. Nada más.
Sentia amb el seu portaveu, Patxi López. Els socialistes volen anar per feina, però són conscients que no serà fàcil. D'entrada, hauran d'esperar que el rei convoqui una nova ronda de contactes, compten amb dilluns mateix, i que un cop acabada, Felip VI proposi Pedro Sánchez com a candidat. Serà aleshores quan Francina Armengol podrà fixar una data que des de Sumar volen que sigui aviat.
Nosotros vamos a interpelar cuanto antes al Partido Socialista, también al resto de las fuerzas políticas, para que haya un gobierno de coalición cuanto antes.
La portaveu Marta Lois Colla, però els socialistes no s'arriscaran que la investidura de Sánchez acabi com la de Feijó. Per això, tot i que pretenen intensificar les negociacions amb Esquerra i Junts a partir de la setmana vinent, entenen que el més plausible és pensar en la segona setmana de novembre. Tindrien així un mes de marge per negociar i alhora prou temps fins la data límit del dia 27 per reaccionar a qualsevol imprevist.
I aquí al Parlament, Esquerra Republicana i Junts han optat per presentar propostes per separat sobre l'amnistia i l'autodeterminació en el debat de política general. Junts, soci de govern fins fa un any, ha protagonitzat el debat més dur amb el president de la Generalitat, Martí Ferrero. El debat acaba divendres amb la votació de les resolucions que s'han registrat aquesta tarda.
Sí, són unes resolucions entre les quals no n'hi ha cap de conjunta entre els dos partits independentistes sobre el conflicte polític amb l'Estat. Els textos defensen el mateix. Per una banda, una llei d'amnistia que certifiqui la fi de la repressió contra l'independentisme i, per l'altra, el referèndum. Els republicans afirmen que el conflicte polític no es resoldrà fins que els catalans s'autodeterminin en un referèndum. Els juntaires refermen que només un referèndum acordat amb l'Estat pot substituir el mandat de l'1 d'octubre. Des del govern veuen convenient que divendres es pogués arribar a votar un text conjunt i encara deixen la porta oberta a aquesta possibilitat. La CUP i els comuns també han registrat propostes pro-amnistia.
Aquesta desunió amb Junts ha quedat ben palesa durant el debat de l'hemicicle, ho hem sentit avui, eh?
Sí, especialment quan el president del grup, Albert Batet, ha reclamat al president de la Generalitat que triï entre un cop de timó al govern o convocar eleccions anticipades a Catalunya. Un dilema que Pere Aragonès ha esquivat traspassant a Junts la responsabilitat de decidir si volen treballar plegats per l'amnistia i el referèndum, aprofitant la finestra d'oportunitat de les negociacions per una investidura de Pedro Sánchez.
Només pot tenir sentit esgotar aquesta legislatura si hi ha un canvi de rumb. Doni un cop de timó o només li quedarà l'alternativa indefugible de convocar eleccions, president.
Aprofitem l'oportunitat. Per part meva no quedarà. Si estem d'acord en el què i en el com, no ens encallem en el qui, no val la pena, perquè el qui és Catalunya.
La desconfiança de Junts amb Esquerra també s'ha traslladat a les propostes de resolució. Els juntaires n'han presentat una que demana que el Parlament constati la falta de confiança de la majoria parlamentària en el govern aragonès.
I la resta de grups, què hi diuen?
Doncs mira, el cap de l'oposició, per exemple, Salvador Illa, no ha esmentat ni l'amnistia ni l'autodeterminació i per passiva s'ha limitat a advertir a l'independentisme que no tiri pel dret ni converteixi la investidura en una competició entre partits.
Catalunya s'equivoca quan Barrauxa s'imposa el seny i tirem pel dret. Crec que és molt clar el missatge que han enviat als darrers cicle electoral als catalans.
I des dels comuns, Jéssica Albiach retreia Aragonès que parli massa de les negociacions. El president replicava que la seva responsabilitat és implicar-se en la causa de la resolució del conflicte polític.
Estaria bé no parlar en nom dels altres. Encara estaria millor no convertir les negociacions ni en una cursa ni en una competició.
Jo no parlo en nom de tercers. Potser qui parla en nom de tercers és qui diu és que això ara no s'està negociant.
Escolti'm, és que potser vostè no hi és a la negociació, què sap?
La CUP ha advertit Esquerra i Junts que el referèndum no s'aconseguirà negociant una investidura a Madrid. Mentrestant, Vox, Ciutadans i el PP carregaven amb duresa contra l'amnistia i l'autodeterminació. Ha tancat el debat el grup que dona suport al govern, Esquerra, per advertir a Pedro Sánchez que no doni els seus vots per fets.
Doncs moltes gràcies, Martí. Setmana molt intensa i el que queda, eh?
Sí, encara divendres amb la votació d'aquestes propostes de resolució.
Fins divendres.
Bona nit.
Les 10 i 10 minuts i atenció a aquest nou gest que ha fet el govern espanyol per complir amb una de les condicions que Carles Puigdemont va fixar per negociar la investidura de Pedro Sánchez. El Ministeri d'Interior ha reclamat per carta a l'Europol que deixi de qualificar l'independentisme català de terrorista. Arnau Maimó.
Recordem que l'Agència Policial Europea en el seu últim informe anual va descriure el moviment independentista català i basc com terrorisme etnonacionalista i separatista. L'Europol va assegurar que ho havia fet seguint les indicacions de l'Estat. Ara el govern espanyol rectifica i informa a Europa que les úniques organitzacions declarades terroristes per la justícia són ETA i Resistència Galega.
Catalunya nit.
Catalunya Ràdio.
Cop dels Mossos contra una empresa que envasava i venia haixix i marihuana a través de màquines expenedores i expositors en supermercats de 24 hores sota l'aparença de productes terapèutics. L'operatiu s'ha fet avui a les comarques del Maresme i els Vallesos. Maria Núria Rebelles, és el primer cop que sapiguem que es distribueix la droga d'aquesta manera tan innovadora i sofisticada. Per què ho feien així?
Doncs per captar la gent jove, ja que l'aparença de les capses de cartró, de colors llampants, recorda capses de caramels o de preservatius. Al costat, amb lletra petita, llegim flor de cànem. Ara bé, segons ha explicat el cap de la investigació, Josep Antoni López, aquesta presentació ha portat a engany algun avi.
Van fer una prova de drogues i va donar positiu en cannabis. I el senyor va dir, no, jo no mai m'he fumat un porro, jo només he fumat això. I ens va mostrar la capseta que, de les que estem parlant, no? I llavors, pues, clar, va donar aquesta situació.
Els Mossos han detingut 17 persones.
Sí, i segons ha explicat López, treballaven de manera artesanal, com una empresa familiar, ja que primer feien la capsa i després hi envasaven els trossos de farcell de marihuana, tot a mà en un magatzem de Canet de Mar. Els agents han comissat un miler de capses i han presentat tres màquines expenedores a Cabrera de Mar i Premià. El cap de l'operatiu posa en valor el canvi d'estratègia un cop els agents van descobrir les màquines.
Però en veure que de les nostres inspeccions aquestes màquines quedaven bloquejades i ells havien de pagar un lloguer sobre aquestes màquines que no podien utilitzar, van canviar la dinàmica i van començar a fer aquests expositors que estaven a l'abast de les persones que despatxaven la botiga.
Tres dels 17 detinguts, els responsables de l'empresa, passaran la nit als calabossos policials, pendents de passar a disposició judicial. La resta compareixeran davant del jutge els pròxims dies.
I encara hem de parlar d'una altra operació antidroga que s'ha fet en diverses poblacions de Barcelona i Tarragona i que ha acabat amb la desarticulació d'una organització mafiosa albanesa dedicada al tràfic de marihuana. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Gené Riba, la Guàrdia Civil, ha detingut 24 persones i ha confiscat més de 6.000 plantes que amagaven en naus o masies.
Hola, bona nit. Ha estat un ampli desplegament de 220 agents que després de dos anys d'investigacions ha jugat amb el factor sorpresa a primera hora del matí. Entre els detinguts hi ha el líder d'aquesta organització criminal internacional que exportava la droga a diversos països europeus. La seva detenció s'ha fet en un pis de Salou. N'ha parlat a Catalunya Ràdio el cap de la unitat de policia judicial de la Guàrdia Civil a Tarragona, Héctor Muñoz.
Este tipo de organizaciones o este tipo de estructura ya nos apuntan a una organización de carácter transnacional y habitualmente, o por lo que estamos detectando por parte de los cuerpos policiales, las organizaciones criminales de origen albanés tienen fuertes vínculos con organizaciones criminales procedentes de Italia, como las que pueden ser de tipo mafia.
Hi ha moltes altres poblacions on s'ha intervingut, com Cambrils, Perafort, Mont-roig del Camp, la Bisbal del Penedès, Sant Pere de Ribes, Palau, Solità i Plegamans, Sabadell o Abrera. Han incautat dues armes i un silenciador i també més de 6.000 plantes, 100 quilos de cabdells de marihuana i 20.000 euros.
Els postulats populistes i les crides a desconfiar de l'immigrant reviscolen el cor d'Europa. Avui la primera i la tercera economies europees, Alemanya i Itàlia, han posat veu a aquesta realitat anunciant mesures restrictives contra els migrants. Ho analitzem amb els nostres corresponsals a Roma i a Berlín. Eduard Rubió, bona nit.
Hola, bona nit, Manel.
Oriol Serra, bona nit.
Hola, bona nit.
Eduard, des que Meloni és primera ministra fa tot just un any, el govern ja ha aprovat tres projectes de llei relatius a la immigració. Aquesta tarda el Consell de Ministres acaba de ratificar el tercer. Què diu?
El nou decret endureix sobretot la postura contra els menors no acompanyats que han saturat, de fet, els centres d'acollida. Ara hauran d'acreditar amb documents que tenen menys de 18 anys i hauran de passar controls sanitaris i antropomètrics, inclosos raigs X, destinats a identificar l'edat dels que no tinguin l'aparença d'adolescent. I si declaren una edat que després resulta falsa, es preveu l'expulsió. Queda per veure si repatriar-lo serà possible, però mentrestant el menor trobarà barrades les portes de la recepció estatal. Després, en el cas que no hi hagi places a les estructures d'acollida, els menors d'entre 16 i 18 anys podran ser allotjats amb adults, amb el perill que es puguin crear casos d'abusos per promiscuïtat. El projecte de llei també preveu l'expulsió dels migrants considerats socialment perillosos, encara que siguin sol·licitants d'asil o fins i tot tinguin permís de residència de llarga durada. Totes les dones migrants, i ja no només les embarassades, i aquesta és una bona notícia, seran considerades subjectes vulnerables i, per tant, no podran ser sotmeses a procediments d'expulsió accelerada. Finalment, el decret també potenciarà el sistema logístic d'acollida de la Guàrdia Costanera i es reforçaran els dispositius de control de seguretat a les principals estacions de ferrocarril, principalment a les ciutats de Roma, Milà i Nàpols.
Això mentre Alemanya tensiona el concepte mateix de l'espai Schengen, que garanteix la lliure circulació de persones entre 27 països europeus i anuncia l'enduriment dels controls fronterers amb Polònia i la República Txeca. Oriol, com justifica el govern aquesta mesura?
Doncs la justificació és simple. Pel govern alemany es tracta de combatre la immigració il·legal i el tràfic de persones. Alemanya ha detectat un augment considerable de l'arribada de persones migrants en condicions il·legals al seu país, especialment procedents de Polònia. La ministra federal de l'Interior, Nancy Faeser, del Partit Socialdemòcrata, ha volgut deixar clar que Alemanya defensa el manteniment de l'obertura de les fronteres interiors de la Unió Europea, però ha fet una advertència sobre la integritat del Tractat de Schengen.
Lluitem perquè el control de les fronteres internes de la Unió sigui obert, però necessitem aquesta solució europea. En cas contrari, Schengen estarà en perill.
Coincidint amb tot això, el canceller federal, Olaf Scholz, ha decidit imposar-se sobre els seus socis de govern, els Verds, desbloquejant la posició alemanya contrària a la reforma de la política migratòria i d'asil de la Unió Europea. Precisament, demà els ministres de l'Interior europeus es reuniran a Brussel·les per tractar aquesta qüestió.
Doncs Eduard i Oriol, gràcies i bona nit.
Adéu-siau.
Adéu, bona nit.
Més de 50.000 persones, gairebé la meitat dels habitants de l'Alt Karabakh, han fugit a la veïna Armènia una setmana després que l'Azerbaidjan prengués el control de la regió independentista. No confien que el govern àzeri respecti els seus drets com armenis i cristians. L'exèrcit de l'Azerbaidjan ha detingut l'exprimer ministre independentista Rubén Baradian quan intentava creuar la frontera i l'ha traslladat a Bakú, la capital del país. D'aquí un moment connectarem amb la nostra enviada especial, Roser Oliver, però abans volem saber més sobre aquest conflicte i per què hi ha aquest èxode. Vicent Mifsud, bona nit.
Bona nit.
Comencem pel principi. Què és l'Alt Karabakh? De quin territori parlem?
Mira, estem parlant d'un territori poblat fins ara per unes 120.000 persones, de majoria armènia i religió cristiana, integrat en un país, l'Azerbaidjan, de més de 10 milions d'habitants i amb majoria musulmana. I tot en una regió, el Caucas, de gran importància estratègica, entre Rússia, l'Iran, la República d'Armènia i Turquia. Recordem que l'Azerbaidjan té grans explotacions de gas i petroli al Mar Caspi.
D'on neix aquest conflicte?
Per entendre-ho bé, hem de viatjar un poc a principis del segle XX, quan amb el naixement de la Unió Soviètica es va incloure aquest territori de majoria armènia a la República de l'Azerbaidjan. Amb el declivi de l'URSS a finals dels anys 80, els armenis del Karabakh van reclamar la independència i, de fet, la van obtenir de facto després d'una guerra entre Armènia i l'Azerbaidjan de l'any 1991 al 1994, una guerra que van guanyar els armenis i en què hi va haver brutalitats per les dues parts. El 2020, en una altra guerra breu, l'Azerbaidjan va recuperar part del territori que havia perdut i ara l'ha recuperat totalment.
Darrere del conflicte hi ha també motivacions ètniques, religioses...
Sí, mira, efectivament, els armenis tenen una tradició cristiana de segles just a la frontera de grans països musulmans com l'Iran i Turquia i el mateix Azerbaidjan. De fet, els àzeris són d'ètnia turca i els armenis es refereixen a ells com a turcs. La història d'enfrontaments és llarga i els armenis ja van patir un genocidi per part dels turcs a principi del segle XX i una deportació en massa. Això es manté ben viu en la memòria col·lectiva.
Ja has parlat d'una guerra el 2020, és a dir, fa poc. Per què ara justament aquesta altra ofensiva de l'Azerbaidjan per recuperar el territori que ha provocat l'èxode que estem veient a l'Alt-Karabakh?
Sí, hi ha raons econòmiques i geoestratègiques. En primer lloc, la debilitat de Rússia, que actuava com a força de pau a la zona, i justament per la guerra d'Ucraïna ha mostrat una gran debilitat i no té el poder que podia tenir de intimidar a l'Azerbaidjan. En segon lloc, l'Azerbaidjan ha millorat molt el seu exèrcit en els últims anys gràcies als beneficis del petroli. Això cal afegir que el bloqueig d'Europa al gas rus ha convertit l'Azerbaidjan en un proveïdor fonamental dels 27 i això també dificulta sancionar-lo. Per últim, el suport de Turquia, membre de l'OTAN i alhora soci comercial de Rússia i que també està facilitant l'arribada d'energia a la Unió Europea. Amb tot això, en aquest context, els armenis tenen en totes les de pedra.
Molt bé, doncs moltes gràcies. Feta aquesta fotografia, viatgem ara cap a l'Alt-Karabakh. A Armènia, la ciutat de Baik, camí de la frontera amb l'Azerbaidjan, hi ha l'enviada especial de Catalunya Ràdio, Roser Oliver, en directe ara mateix. Roser, sé que portes una estona aquí, unes hores, i que és difícil encara treure grans conclusions, però què és el que has pogut constatar de moment? Roser, no sé si ens pots sentir. Roser Oliver, en directe. Tenim problemes amb aquesta connexió, la tenim en directe avançant cap a la frontera en direcció a l'Azerbaidjan i les comunicacions, com podem constatar, són evidentment complicades. Roser, si ens pot sentir... No, doncs intentarem recuperar-la més endavant i si no, en els propers dies segur que podem sentir les seves cròniques sempre interessants. Anem ara cap a un judici inèdit al Tribunal Europeu dels Drets Humans d'Estrasburg, on avui s'ha fet la vista d'una demanda interposada per 6 joves portuguesos contra més de 30 estats per la seva inacció en la lluita contra el canvi climàtic. Brussel·les, Jordi Baró, què han reclamat les parts avui davant els jutges?
Hem vist d'una banda els 6 joves portuguesos en una imatge inèdita davant els 17 jutges d'Estrasburg i davant els representants dels 32 estats demandats, tots els països de la Unió Europea, més el Regne Unit, Suïssa, Noruega, Turquia i Rússia. Els nois no reclamen cap compensació econòmica, sinó que volen que els estats facin més contra l'escalfament global. En concret, denuncien l'impacte sobre la seva salut dels incendis mortals que va patir Portugal el 2017, que asseguren que els han causat problemes respiratoris o al·lèrgies. Els ha representat l'advocada Alison MacDonald.
El cas d'avui és sobre els joves, sobre el preu que estan pagant pel fracàs dels estats de redreçar l'emergència climàtica, sobre el dany que patiran durant les seves vides si els estats no fan un pas endavant en les seves responsabilitats.
Els estats volen que el tribunal rebutgi el cas per estar fora de la seva competència, com defensava en nom dels països l'advocat britànic Sudhanshu Swarup.
Els estats demandats entenen plenament la gravetat de la lluita contra el canvi climàtic, però aquesta demanda requereix al tribunal que s'excedeixi del seu mandat.
Jordi, per quan s'espera la sentència i quina repercussió pot tenir?
No hi ha data, però la sentència encara trigarà mesos. Els 17 jutges començaran a deliberar a partir de demà. Serà una sentència important perquè aquest és el cas de més magnitud que té el Tribunal Europeu de Drets Humans sobre canvi climàtic i establirà un precedent per altres casos similars pendents d'estudiar-se.
I mentrestant sembla que sí que hem pogut recuperar aquesta connexió complicada amb la Roser Oliver. Roser, bona nit, gràcies per atendre'ns en directe.
Hola, bona nit.
Sabem que portes unes hores aquí a Armènia intentant avançar cap a la frontera amb l'Azerbaidjan. Què és el que has pogut constatar de moment?
Doncs que l'èxode no s'atura. Aquí els refugiats arriben exhaustes i en estat de xoc. Han fet un viatge llarguíssim. Alguns ens explicaven que han trigat 3 dies en arribar. Les tropes àzeris revisen cadascun dels cotxes i això ho alenteix molt. Per fer els 78 quilòmetres que separen la capital de l'autoproclamada República de l'Artsakh de la frontera amb Armènia es triga 30 hores, un recorregut que habitualment es fa en menys de 2. Els refugiats armenis arriben també mig morts de gana. Penseu que des de fa 2 mesos a l'Alt Karabakh no hi arriba gairebé res perquè les tropes àzeris van tallar al desembre aquesta carretera i l'enclavament ha viscut des de llavors un bloqueig total. Però la reacció de la societat armènia ha estat molt ràpida. Hi ha moltíssima solidaritat. Hem vist com molts particulars portaven roba, menjar, bolquers, una mica de tot. Però el cert és que fa la impressió que el govern armeni ho tenia tot força preparat. Han muntat centres de recepció on es registren els refugiats i des d'on se'ls reparteix a diferents hotels i centres d'acollida habilitats pel govern. Els refugiats que tenen família a Armènia se'ls envia a casa d'aquests familiars.
Moltes gràcies, Roser. És una primera jornada de treball. Tindrem temps per anar connectant en els propers dies. Moltes gràcies per atendre'ns quan falten 4 minuts per 11:15.
Catalunya nit, amb Manel Elias. Informatius de Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Sempre.
Què dius, Lluís?
Maria, que sempre.
Lluís, no t'entenc. Sempre què?
Doncs que amb Lloguer Segur sempre cobraràs la renda del teu pis el dia 5 de cada mes.
I si l'inquilí no paga?
Sempre, Maria, sempre.
Doncs és així. A Lloguer Segur garantim el cobrament puntual de la renda el dia 5. Ahir, avui i sempre, Lloguer Segur.
A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa. En podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant i després un bon plat d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa i amb unes bones postres. Ah, tot ben amanit.
Pep Noguer us obre les portes del podcast de La Fonda.
I amb productes del territori.
Cada dijous a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Vinga, va, comencem!
Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya. I si poguessis fer un viatge al futur i gaudir de les estrelles de la clàssica de les properes dècades?
Dissabte 30 de setembre, a partir de les 11 del matí, viu una marató de concerts al Palau de la Música Catalana.
Amb el cicle Concurs al Primer Palau, tens 7 concerts breus amb joves talents, amb instruments i programes diversos.
Entrades a palaumusica.cat.
Si vols canviar de vida i estudiar en una business school que lidera els rànquings o canviar un pla de desenvolupament personalitzat, flexible i amb una xarxa de contactes potent, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi en una escola de negocis creativa, acollidora i innovadora. EAE Business School. We make it happen.
La nit dels infants 3.0. De dia s'entén que hi hagi gent que acabi ben saturada i que quan arribi la nit algú els digui...
Tranqui, noi, vas massa ràpid, tranqui, noi.
Canviar de ritme i trobar-s'hi bé. De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants 3.0. Un programa... Tranqui, noi.
Sí.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Cada dia es firmen menys hipoteques, els tipus d'interès estan molt alts i a Catalunya se'n van fer un 26% menys el juliol en comparació amb un any enrere. A més, moltes persones acaben signant una hipoteca sabent que l'acabaran de pagar després de la jubilació i això comporta riscos. Ignasi Abad, bona nit.
Hola, bona nit.
Quanta gent contracta hipoteques sabent que encara pagaran després dels 65 anys?
Doncs mira, hi ha un portal Idealista que ha fet un estudi segons el qual un 60% de les persones que han signat una hipoteca els últims dos anys, que tenen entre 30 i 40 anys, saben que com que el fan a 30 anys vista, l'acabaran pagant quan es jubilin.
I això suposo que fa cert vertigen perquè normalment amb la jubilació baixen també els ingressos.
Efectivament, i tant. I d'això n'és ben conscient, per exemple, el Guillem, un d'aquests hipotecats que es jubilarà i encara estarà pagant el termini al seu pis.
Veure que estaràs tota la teva vida laboral tenint l'obligació de pagar aquesta hipoteca, doncs fa una mica d'impressió, però confiem en això, en amortitzar aquest capital i poder desfer-nos d'aquesta hipoteca abans de jubilar-nos.
El Guillem té la sort, però, d'haver firmat una hipoteca, és almenys un tipus fix molt baix, diu, i espera poder anar reduint la càrrega del deute amb el temps.
I ara que són 11:15, tenim també aquí el David Ubach, el nostre periodista esportiu del Catalunya Nit, amb un Girona que va embaladíssim a la Lliga.
I tant, sisena victòria consecutiva del Girona, que a més s'ha situat, i això és la notícia, com a líder en solitari de la primera divisió, no de manera provisional, sinó que encararà la propera jornada com a líder en solitari, tot plegat després de guanyar per 1-2 al camp del Villarreal. Hi ha hagut de remuntar més l'equip gironí amb gols de Capdadòvic i d'Eric García, tots dos en la segona meitat. Encadenen els gironins a més 7 jornades invictes, no han perdut cap partit, són líders amb 19 punts, el Madrid en té 18 i és segons, i el Barça és tercer amb 17 punts.
Doncs moltes gràcies, David. Això en un dia que, per cert, també hem sabut que Jorge Vilda ha passat de testimoni a investigat. I ara anem cap al Festival de Sant Sebastià. La situació crítica a Hollywood es comença a arreglar. Els guionistes estan en vies de ratificar el seu acord amb la patronal i ara només falten els intèrprets. Una de les més combatives és Jessica Chastain. Òscar a la millor actriu l'any passat, que ha passat avui pel Festival de Cinema de Sant Sebastià, on tenim el nostre enviat especial, Marc Garriga.
Després de prop de 150 dies de vaga, en el moment en què els alts executius de les companyies han agafat les regnes de la negociació, el pacte ha arribat de forma relativament ràpida. Aquesta ha estat la clau, com ha explicat la pròpia Jessica Chastain, que ara també veu a prop una solució per al seu conflicte.
Per mi tot apunta en la bona direcció. És molt important que per fi els directors generals de les productores hagin donat la cara i hagin aconseguit una solució. Per tant, ara ens toca a nosaltres seguir els passos del sindicat de guionistes. No hi ha més obstacles i en aquestes empreses hi ha bona gent que segur que vol fer el que és correcte i treballarà dur per aconseguir un bon acord amb el meu sindicat.
D'altra banda, aquí diverses associacions de dones de l'àmbit audiovisual han reclamat que es reforcin els codis de bones pràctiques i els protocols en cas d'assetjament sexual de gènere o de poder, perquè diuen la dependència econòmica i laboral és molt més alta que en altres professions per la por a la cultura de la cancel·lació.
Muchos creyeron que me habían amortizado.
Joaquín Sabina actua aquesta nit i divendres al Palau Sant Jordi de Barcelona en el tram final de la gira Contra Todo Pronóstico Barcelona. Òscar Callau, com va el concert?
Hola, bona nit. Doncs en aquesta primera meitat de concert ja hem pogut percebre el regust de comiat d'aquesta tongada de concerts amb un Sabina que ha arrencat amb Cuando era más joven, on evoca el seu jo de joventut i golfo, i ha continuat amb Sintiéndolo mucho, on fa referència directa a l'accident de fa 3 anys. Un Sabina tocat amb el seu característic bombí blanc al cap, que es presenta com un supervivent. En constant comunicació amb el públic, contextualitza les cançons, recita versos o narra històries, dedica el concert a amics catalans com Estopa o Manel Fuentes i lamenta la mort de cantants com Luis Eduardo Aute, Javier Crae, Chabela Vargas i la retirada inexplicable, diu, de Serrat, un artista que sempre té a punt una paraula amable per la ciutat on actua.
Y con muchas ganas de volver a Barcelona.
Als seus 74 anys, Sabina va justet de veu, però es recolza en una banda solvent de 7 músics i 2 vocalistes que li donen un cop de mà en algunes cançons.
I el Liceu arrenca la temporada amb l'òpera Eugen Onegin de Tchaikovsky. Amb aquest cim del romanticisme rus, el Coliseu de la Rambla recupera una producció que es va haver de suspendre per la pandèmia. Barcelona, Marc Ruiz.
On hi ha qui en descriu dues versions de la soledat, la buscada i la no desitjada, a través d'un heroi arquetípic del romanticisme travessat per la tragèdia i que no trobarà mai la felicitat. També és una reflexió sobre el pas del temps, un heroi romàntic que rebutja l'amor de la seva vida i després, quan se'l troba, quan ja és gran, ella li diu que se li ha passat l'arròs. En el primer acte, naixem Tatiana, interpretada per la soprano russa Svetlana Aksenova, una noia de la noblesa rural, lectora i somiadora, que s'enamora d'Onyegin, interpretat pel baríton noruec Aud Universen. És un seductor que acaba d'arribar de Sant Petersburg. Ella li escriu una carta en la que confessa el seu amor en una de les àries més cèlebres de l'òpera. Ell la rebutja perquè es vol divertir. I, en canvi, flirteja amb la seva germana, que és la promesa del seu millor amic, Lenski. Això provoca que es desafiïn en un duel on Onyegin acaba matant el seu únic amic. En l'últim acte, Onyegin es torna a trobar amb Tatiana. S'adona de l'error que va cometre anys enrere i intenta seduir-la. Ella, però, ja està casada i el rebutja. Onyegin, doncs, es quedarà sol. Aleksenova canta amb una veu dolça, amb una gran dinàmica, però sobresurt en la vessant actoral. Transmet una gran credibilitat en una òpera on l'actuació té gairebé tant de pes com les proeses líriques. També ho transmet així el tenor Alexei Nekliudov, que fa de Lenski, i emociona quan es baralla amb Onyegin, un baríton autoniversen que transmet la gravetat i el dolor del destí, una constant en l'obra de Tchaikovsky. Onyegin es podrà veure fins al 8 d'octubre.
A moltes persones els atrau la màgia.
I abans de començar m'agradaria doncs ensenyar que és una baralla ben remenada, ben tallada. Inclús m'agradaria que...
I una prova d'aquesta atracció és que aquest que sentiu, el Mago Pop, té l'espectacle més vist de l'última temporada teatral a Catalunya. Anna és la nostra biòloga de capçalera, la tinc aquí al nostre costat. Ens agrada la màgia per naturalesa?
Ostres, quina bona pregunta. T'imagines que la màgia estigui gravada als nostres gens per algun motiu? Que la veiem com, no sé, com una estratègia de vida? Jo avui no et podré respondre aquesta pregunta, però he estat investigant alguns animals i plantes que sí que són capaços de fer trucs de màgia semblants o potser millors dels que faríem nosaltres els humans o fins i tot el Mago Pop.
I qui són els mags de la natura?
Doncs mira, el primer l'he batejat, he sigut molt original. He agafat el mateix nom del Mago Pop, però li he dit la pinya Pop.
El nom és teu, eh?
Sí, és meu, me l'he inventat jo. Les pinyes Pop. Les pinyes Pop són unes pinyes que té el pi blanc, un pi molt nostrat, que tenen unes pinyes que són resistents al foc i que ajuden aquest pi a revifar de les cendres, val? Com allò, com la au fènix. És un truc que han après per sobreviure en el Mediterrani, que és una zona que, com ja hem vist des de petits i de forma històrica, es crema molt i ara cada vegada més.
I com s'ho fan? On està el truc?
Doncs mira, aquest pi té com la capacitat de teletransportar pinyons, val? Igual que el Mago Pop transporta persones, doncs té unes pinyes especials que estan sempre tancades i que no cauen mai del pi. De fet, el color d'aquestes pinyes és grisós, a diferència de les altres, que són marrons, i per tant us convido a veure-les, a mirar pins perquè les veureu. I els hi diem pinyes seròtines. Val? Tenim en Pau Guzmán, que és biòleg també del Creavi Naturalista, que ens explica millor la seva funció.
Les pinyes seròtines les podríem anomenar com les pinyes pacients, perquè poden romandre en l'arbre molts anys. Els necessaris, protegint els pinyons i mantenint-los viables fins que arriba la situació adequada, com és l'incendi forestal, en què s'obren i s'alliberen els pinyons.
Doncs això, aquestes pinyes fan pop, amb tanta força que llancen els pinyons molt lluny amb l'esperança que se salvin del foc i que puguin germinar.
És boníssim. O sigui, és màgia, a més, màgia necessària per sobreviure.
Exacte. La natura té trucs increïbles només pensats per sobreviure. I en això ens hi ha ajudat molt l'evolució. Pensem, per exemple, en la capacitat de fer-nos invisibles, no? Quantes pel·lis, somnis, desitjant entendre com podríem nosaltres mateixos ser invisibles. Doncs molts animals saben com fer-ho perquè els hi va la vida. Parlem d'animals mimètics, que tenen un color o una textura que els confon amb el medi on viuen, com el llobarro, no? Que el veiem a la peixateria, que té una forma i un color que el confon amb la sorra del fons marí.
I com s'ho fan? Com ha evolucionat això de la mimesi?
Doncs és un cas molt icònic, no? Un que us vull presentar avui, que és el de la papallona del bedoll, per exemple, no? El bedoll el coneixem perquè és un arbre d'escorça blanca i abans de la Revolució Industrial tenia una relació molt especial amb una papallona que descansava al seu tronc, aquesta papallona del bedoll. Eren iguals que els troncs, mimètiques perfectes. Però, amb la Revolució Industrial, aquest tronc es va anar ennegrint dels fums de les fàbriques i deixava en evidència aquesta papallona que era massa blanca. Què va passar? Que només sobrevivien aquelles que tenien un color per defecte una mica més fosc que unes altres. Per tant, generació a generació, la papallona del bedoll va canviar del blanc al gris fosc per seguir sent invisible als seus depredadors.
Això és la perfecció del camuflatge, és com estar dintre d'una pel·lícula. Eh?
Sí, doncs encara en tinc un altre que et sorprendrà més. Hi ha animals que realment s'ho creuen, això d'estar dins d'una pel·lícula, i que suplanten la identitat d'altres animals. És una capacitat que es coneix com a mimetisme batacià.
O sigui, un animal que es transforma en un altre?
Correcte.
Com pot ser això?
Doncs mira, en aquest cas no volen passar desapercebuts, sinó que el que fan és que s'assemblen molt a espècies desagradables o molt perilloses, perquè el que ells i elles volen és que ningú les molesti. Un exemple us el podeu trobar amb els sírfids, que són uns insectes del mateix color que les vespes. Però no sé si us ha passat alguna vegada que us ha molestat algun insecte que heu dit una vespa i després quan us l'heu mirat heu dit, però si això és una mosca. Doncs ja ho sabeu, si voleu gaudir de la màgia, aneu al teatre, però no us descuideu de passejar també per la natura.
Sí, sí, això sí que és un espectacle brutal. Tenim això, camuflatge, mímica, imitació, de tot. Superinteressant, com sempre. Gairebé que ja m'agradaria que fos dimarts que ve.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
El canal infantil Super 3 passa per un molt bon moment i cada vegada que això és així, ara ha recuperat el lideratge en les hores de la tarda més competitives de televisió infantil, i cada vegada que això ha estat així ha sigut per personatges, de vegades de materials estranys com el tomàtic o el mic, i de vegades personatges de carn i ossos, com pot ser el Petri o aquest altre. Si comenceu a escoltar aquesta cançó, ja la portareu a dintre durant moltes hores. El Titó, el personatge del Super 3, que se'n va d'excursió a diferents llocs per ensenyar el món als més petits, s'ha convertit en tot un fenomen. Les seves excursions són el programa més vist del nou Super 3 si parlem de visionats digitals, és a dir, un cop a més té una vida llarguíssima, acumula més de 10 milions de reproduccions al 3CAT i a YouTube, que això són moltíssims, i l'actor que hi ha darrere és Víctor Fernández, que el tenim aquí, bona nit.
Bona nit.
Ho he dit bé, això de Víctor?
Ho has dit molt bé.
És amb dues R's, tinc entès?
És amb dues T's.
Ai, amb dues T's.
S'escriu B-I-T-T-O-R.
D'on ve aquest nom?
És Víctor en euskera.
Ah, no ho sabia, veus?
Perquè el meu pare és basc i bé, primer em van posar Víctor, però després la cosa va anar canviant i al final, doncs, Víctor. S'ha quedat així.
Explica'ns una mica on creus que està la clau de l'èxit de Titó, que estigui funcionant tan bé.
Potser en això que deies sobre els materials dels personatges. O sigui, crec que el fet de ser un personatge de carn i ossos ens ha permès que el personatge sigui molt lliure i pugui voltar per molts llocs diferents, i justament és això, crec, el fet que aquest programa els pugui estar ensenyant el món que els envolta i no un plató en concret, diguéssim. Vull dir, crec que és potser això el que està despertant tant interès per part dels nens, jo crec.
Clar, vivim en un món que juguen des de molt petits ja amb PlayStations, històries, que hi ha uns gràfics que van molt ràpid, i tu t'atreveixes, per exemple, a fer-los meditar, a fer meditació, o ensenyar-los molt a poc munyir animals, gaudir d'un camp, els portes per tot arreu, acompanyat del John C, que parla en anglès. Què creus que els atrau? No sé si quan vas veure els guions, per exemple, ja sabies, ah, sí, això funcionarà, o tenies els teus dubtes?
Jo, mira, és que jo, com era la primera cosa que feia de tele, i la primera cosa també que feia dirigida tan clarament a un públic infantil, anava una mica cegues, i jo confiava totalment, doncs, un equip com el del Super 3, que portava tants i tants anys fent contingut per infants, doncs, que si els confiaven que allò tiraria, doncs jo confiava totalment. I ara ja veig que sí, que van tocar amb la tecla adequada, està clar.
Titó!
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 Titó! Titó!
Aquest capítol, més d'un milió de visites. Els portaves a conèixer, per exemple, capgrossos i gegants.
Ens hem adonat que això de les tradicions catalanes és un lloc que hem de seguir explorant, perquè realment els hi agrada molt. També tenim una peça sobre diables que també ha funcionat un munt. també perquè crec que justament, que em preguntaves on recau un dels èxits del Titó, és que els infants estaven bastant òrfans de contingut en català, i justament doncs, que fem aquest tipus de contingut i rescatant i explicant tradicions tan nostres, doncs jo crec que això els hi desperta molt interès. I fins i tot vull dir que també va associat amb un programa mig paral·lel que hi ha al Titó, que és el Falalà, que són les cançons tradicionals catalanes, i crec que va una mica per aquest mateix sentit.
M'agrada la tardor perquè els arbres es despullen. M'agrada la tardor.
En Falalà són les cançons de tota la vida.
Exacte.
El Joan Petit quan balla, i tornen a tenir èxit.
Sí, sembla que sí, perquè a més van acompanyades d'unes animacions que són molt divertides, i sembla que sí que els agrada. Vull dir que crec que està bé tornar a rescatar aquestes cançons per les noves generacions, no?
Mm-hmm. Tu miraves el Club Super 3, què t'agradava quan el veies tu?
Jo el mirava. Jo sóc d'una generació com d'impàs entre el primer Super 3 del Petri i això, amb ja cap a la família dels Supers, no? Que va ser el següent com gran bloc que va haver-hi. Vull dir que a mi em va pallar entre mitges, amb el Krusty, amb tu quan estaves a l'InfoK, vull dir que jo sóc d'aquella generació, del Chin-chan i tot aquests dibuixos.
26 anys tens.
Exacte.
Ara. I t'hi veus molt temps fent el Titó? És a dir, creus que, perquè ara ja hi ha el fenomen construït, mai sabem si les coses funcionaran molt temps o no, però hi veus per aquí anys i anys de Titó?
Home, ara estem molt contents, jo espero que duri.
El Falalala cantes perquè, de fet, tu ets actor i participes en molts musicals. Estàs fent ara The Producers, com va això?
Doncs va molt bé, ara estem fent les funcions prèvies i just aquesta setmana ja fem l'estrena oficial i estem molt contents perquè sembla que està agradant molt, que sempre acaba el públic dempeus, la gent riu molt i sembla, bueno, nosaltres ens encanta l'espectacle. Quan l'estàvem fent nosaltres ens pixàvem de riure a la sala d'assaig i sembla que per sort el teatre està passant el mateix.
Quin paper hi fas i quin creus que és també la clau de l'èxit de The Producers?
Faig així 5 cèntims de l'argument com perquè s'entengui una mica. O sigui, això és un productor de Broadway que va ser un gran productor anys ha, diguéssim, però ara és una mica fracassat. Doncs es coneix amb un comptable que descobreix que produint un gran fracàs és com poden fer-se més rics. I decideixen muntar el pitjor espectacle de la història. Trien un text horrible d'apologia de Adolf Hitler espantós i van a buscar el pitjor director de la ciutat, que és un director molt extravagant, i jo faig de l'assistent d'aquest director. El director és l'Àngel Llàcer, que a part de dirigir l'obra també fa aquest paper de director a la funció.
I tu ets el seu
ajudant. I jo soc com el seu assistent, exacte. I la clau de l'èxit és que fa pixar de riure. O sigui, és un espectacle de Mel Brooks que, però és que a cada rèplica, i nosaltres que portem 2 mesos escoltant-les, és que riem sempre amb els mateixos acudits perquè estan tan ben construïts. I a sobre el muntatge que han fet aquí l'han fet tan bé que jo crec que aquesta és la clau de l'èxit.
És el mateix equip de Cantando Bajo la Lluvia, on hi feies coses que jo diria molt complicades, com aquesta.
El ruin rufián corría alrededor de las rocas rojas.
El ruin rufián corría alrededor de...
No. Alrededor, alrededor.
El ruin rufián corría alrededor de las rocas rojas.
Perfecto. Yo tengo una gallina pinta, piririnca, piriranca, rubia y titi blanca.
Hola, Cosmo.
Hola, Don.
¿Continúo? Sí, por favor, adelante, no le haga caso.
Yo tengo una gallina pinta, piririnca, piriranca, rubia y titi blanca. Y esta gallina tiene unos pollitos pintos, piririncos, pirirancos, rubios y titi blancos.
Eres un professor de dicció. No sé si tu en vas necessitar també un per ser capaç de fer aquest embarbussament.
No, per sort no em vaig necessitar, però bé, sí que vaig intentar-ho practicar molt i cada dia abans de fer l'escena els passava a tots a veure si tenia la llengua ben escalfada, diguéssim.
Quin any vas fer tu la selectivitat?
Quina pregunta.
Si en tens 26, doncs fa 7 anys, potser.
Més o menys, m'imagino que sí.
Quina nota vas treure?
Vaig treure un 9,5 a la fase general, crec. Crec que sí, més o menys.
No està gens malament. I vas decidir que igualment volies ser actor? Sí. O com va anar això? Perquè suposo que quan treus una nota d'aquestes se t'obren moltes possibilitats, podries escollir de la teva branca el que volguessis, i deuen començar les pressions, els consells...
Sí, però al final jo crec que l'important és que cadascú faci el que vulgui, no? Em refereixo... sí, la vida acadèmica em va anar bé, diguéssim, però sempre la cultura i tot el que puguis aprendre va bé en dediquis al que et dediquis, no? Sigui sent actor o sigui sent qualsevol cosa.
Molt bé, ara tu convençut de tirar per aquesta línia de Tito per una banda i produccions musicals per l'altra, si es pot?
De moment sí, si em segueixen contractant, sí.
Molt bé.
Espero que sí.
Aquesta temporada Tito tindrà alguns canvis, novetats?
Aquesta temporada sí, o sigui, seguirem fent les excursions que fem sempre i... Bé, ara això sí que no sé si es pot dir, però em penso que s'anunciarà ben aviat que el Tito per fi sortirà a conèixer els nens cara a cara.
Ah, ostres.
I hi haurà més d'un esdeveniment, que no sé fins a quin punt puc detallar, que permetrà que això, que els nens vegin el Tito en carn i ossos de veritat.
Doncs segur que es posaran molt, molt contents, i els pares crec que també.
Esperem que sí.
Tito Bichor Fernández, moltíssimes gràcies,
gràcies
per ser
a
Catalunya Nit, i t'anirem seguint.
Vinga, gràcies.
Que vagi molt bé.
Adéu.
Catalunya Nit.
Catalunya Ràdio.
Informatius de Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. S'aplica a les assegurances MyBox.
Que gran està l'Andreu.
Aquest any ja comença la universitat.
Com passa el temps.
Per cert, què farem amb la casa dels pares?
El millor és que la lloguem. Podem trucar al Lloguer Segur, que ens garanteixen el cobrament de la renda sempre.
Lloguer Segur. Més de 21.000 propietaris satisfets ahir, avui i sempre. Lloguer Segur.
Si vols canviar de vida i estudiar en una business school que lidera els rànquings, o canviar un pla de desenvolupament personalitzat, flexible i amb una xarxa de contactes potent, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi en una escola de negocis creativa, acollidora i innovadora. EAE Business School. We make it happen.
Gent normal.
Qualsevol persona en qualsevol moment pot tenir un problema mental. Segons l'OMS, una de cada quatre persones tindrà algun tipus de trastorn mental durant la seva vida.
Entonces ahí fue cuando ya realmente pedí ayuda, pero porque ya me ahogaba.
Però ningú no m'havia parlat mai d'un trastorn obsessiu.
Per què encara és un tema tabú i per què l'estigma, la incomprensió i la desinformació se sumen a les conseqüències de la malaltia?
Gent normal, el podcast d'Adam Martín, que explora la relació de la societat amb les malalties mentals.
Gent normal.
Aquest dimecres, un nou capítol a l'app i al web de Cat Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias.
Hem deixat per al tram final d'aquest informatiu una de les notícies cridaneres del dia. La Unió Europea prohibirà la purpurina per reduir l'emissió de microplàstics, i en David Guzmán vol parlar de la permanència de les coses brillants.
Brillants sense metàfora, és a dir, adhesius brillants, vestits, banyadors, allò que el poble anomena brilli-brilli. Poc em pensava que algun dia acabaríem fent un rèquiem per la purpurina, una paraulota que en el grec original designa el mol·lusc, d'on surt precisament la tinta porpra. No cal dir que hi ha tota una galàxia de distància entre aquest mol·lusc i les partícules plasticoses que trobem per casa després d'una festa infantil. I el problema és que, òbviament, no són biodegradables. La prova és que 4 mesos després de la festa, asseguts al sofà, encara podem albirar punts que brillen sota la taula o entre les joguines o a la samarreta o enganxats a qualsevol racó de la pell. Que desaparegui la purpurina és una victòria al medi ambient, però és un fracàs de la filosofia. Quan Parmènides explica que res no canvia, que l'ésser és immòbil i etern, està pensant en la purpurina. La purpurina no és un microplàstic, és una conversa amb l'eternitat. Hi ha un llibre molt interessant de Simon May que es diu The Power of Cute, aquí el van traduir com a El poder de lo cookie. És un llibre on analitza l'onada de cookisme universal que governa el món i on surten icones com Mickey Mouse o Hello Kitty. Però també ens parla de l'ambivalència entre el que és bufó i el que és grotesc. La purpurina, eterna i infinita, és exactament això, l'últim rastre de llum grotesca d'una era de lluentons innecessàries.
En David Guzmán, sempre brillant. I ara, el temps. Ens acostem mica en mica a les 11 de la nit i arriben dos sols, el dels Beatles i Tomàs Molina, que entra cada dia a aquesta hora i que escull ell mateix les cançons. Per què avui aquesta Here Comes the Sun?
Perquè és aquest sol que ve i que és tranquil i que no marxa. I així és el que tindrem el temps d'aquests propers dies. És un sol que no fa nosa, perquè la veritat és que ens acompanya, però una mica de nosa sí que ens fa, perquè alguna cosa més hauria de passar, però no passarà. Aquests propers dies seguirem parlant d'ambient assolellat fins al cap de setmana i fins i tot a mitjans de la setmana vinent. I fins i tot, ja avançant-nos, el cap de setmana serà cap de setmana estiuenc. Haurem de recuperar alguna cançó estiuenca de cara a divendres, perquè les temperatures poden ser fins i tot ser rècords de cara a diumenge amb algun valor que pugui arribar als 35 graus. Per tant, here comes the sun, que come here for standing, for, sí, que es quedarà sí, aquí sí. Per mantenir-se amb nosaltres.
Molt bé, doncs estem avisats. Moltíssimes gràcies, demà més. Una abraçada. Al Catalunya Nit el fem moltíssima gent, la secció de política, de societat, d'economia, d'internacional, i n'hi ha una que és transversal i que es nota des del primer segon que comença aquest programa, que és el Departament d'Assessorament Lingüístic, que ens ajuden a parlar millor, a buscar bé les paraules, i l'Olga Clapés intervé amb nosaltres cada nit. Avui amb quina paraula, Olga?
Doncs mira, avui tant sí com no hem de parlar d'investidura.
Sí, avui no em sorprens gaire, però ja està bé.
Oi?
Sí.
I mira, investidura ve del llatí investire, literalment cobrir amb vestit, adornar o revestir, i durant l'edat mitjana va prendre el sentit de concedir una dignitat, un poder o un càrrec, que era l'acte pel qual un senyor lliurava un feu al seu vassall i simbòlicament li donava un grapat de terra o una branca d'arbre. El vassallatge es basava en pactes, vaja, que no gaire lluny de la política actual, eh? I després de la investidura es feia el jurament sobre els evangelis i ara els polítics dubten de si jurar, prometre o fins i tot evitar jurar fidelitat al rei, eh?
O sigui que no estem tan lluny de l'edat mitjana, eh? De vegades
exacte.
Ja dona la sensació aquesta.
Fa aquest efecte, eh? Sí. Però actualment investir vol dir posar en possessió d'un poder o d'una autoritat en el sentit d'anomenar, de designar. I el substantiu d'avui és investidura amb i inicial. Quin és l'error recurrent? Que sovint es confon amb investir, que s'escriu amb E, N i V baixa, però que té un altre significat, que és anar impetuosament contra algú o contra alguna cosa.
Sí, a vegades passen les dues coses alhora, però...
També.
Però quina gran diferència amb només canviant una lletra, eh? Investir o envestir.
Exacte.
Jo crec que gairebé tothom preferiria ser investit.
I no envestit, eh?
Crec
jo sempre
sí.
El teu equip.
Molt bé. Fins demà,
bona
Olga.
Nit.
Gràcies.
Adéu.
La Isabel i la Júlia han tingut un dia molt emocionant i per motius molt similars. Són moltes hores, durant anys, plenes d'esforç i de renúncies, tement que tot fos en va, que no servís de res. Sona la cançó Nothing Arrived. No va arribar res, però sí, ho han aconseguit. Ja tenen aquí la recompensa. No es coneixen, però les ajuntem en el seu entusiasme.
Hola, em dic Júlia Rivera Carbó. Ahir vaig aprovar les oposicions a la judicatura. Avui m'estic adonant del que vaig fer ahir i estic molt, molt contenta. Portava 3 anys i 11 dies preparant-me per aquest moment i per fi ahir va arribar. Abans. Molt bona nit.
Bueno, jo sóc la Isabel i estic molt, molt emocionada i m'explota el cor de felicitat perquè he aprovat un examen, l'examen oral d'una oposició que venia preparant des de feia 2 anys. 2 anys que cada setmana feia un simulacre per aquest examen. He estat 30 minuts parlant davant d'un tribunal i he aprovat i estic, bueno, eufòrica. O sigui que aquesta és la meva bona notícia i res, que estimo tothom. Bona nit.
Estimar tothom, no podíem acabar amb una idea més poderosa. Amb la melodia de Nothing Arrived i el cantant dels Villagers, us diem fins demà a les 10.
Hola, this is Connor from Villagers and it's a pleasure to have my song Nothing Arrived played on Catalunya Nit. Much love everybody and bona nit.